Sant Cugat a fons, amb Carme Reverte.
I 10 minuts del matí, obrim la tercera i última hora del Sant Cugat a fons d'aquest dimecres i avui rebem a Juanjo Cortés. Molt bon dia.
Bon dia.
Per parlar de la història de Valldoreix. I avui ens quedarem, ens centrarem en l'església de l'Assumpció. Jo et preguntava, Juanjo, imagina't, la de vegades que he passat per allà davant i dic, on està aquesta església?
Bé, està situada a la Rambla Mossèn Jacint Verdaguer. El que passa és que avui en dia, amb les plataneres tan grans que hi ha al davant, doncs, si vas amb un vehicle, passa una mica desapercebuda, tot i que també es pot apreciar. És un edifici de grans dimensions que està situat al costat de la plaça Maria Sabater, a la cruïlla entre Passeig del Nard i Rambla Mossèn Jacint Verdaguer, i també a uns 200 metres de la seu de la MD de Valldoreix.
Per tant, està cèntrica.
Està al centre, i no està al centre perquè sí, sinó que està en aquest indret, en aquest lloc, per una qüestió important en el moment de la seva planificació i la creació del que després seria aquesta església.
De quina època és?
Doncs és el projecte és dels anys 40 del segle XX, i l'edifici, diguem-ne que és dels anys 50-60 del segle XX.
I el seu estil arquitectònic?
Doncs és un estil que vol imitar una mica l'estil de Puig i Cadafalch, tot i que moltes distàncies, no? Té una fàbrica, una factura d'obra vista, amb algun detall d'imbricació al voltant de les obertures, amb uns fals arcs, amb una portalada que té una part d'estada abans d'entrar precisament a l'església. És un estil, una mica de derivat d'aquest estil modernista de Puig i Cadafalch, tot i que no és d'obra d'ell, és d'un altre arquitecte, i amb les seves particularitats i també carències, perquè és una església que hem de pensar que està inacabada. Vindria a ser, guardant les distàncies, salvant les distàncies,
la Sagrada Família
de Valldoreix, perquè no s'ha acabat mai.
Quina és la part que no està acabada?
Doncs, per exemple, a la part de l'entrada té dos torreons, un dels quals està pràcticament incipient i no puja més enllà del que seria la teulada, però haurien d'haver pujat tots dos torreons molt més enllà, en la funció de campanar. Hauria de tenir una sortida amb unes escales i un accés a el que actualment és la plaça Maria Sabater. Hauria de tenir altres elements que no van acabar mai de construir-se, perquè poderoso caballero es don dinero, i quan s'acaba els diners s'acaben les devocions i la gent no aporta, doncs no hi ha diners per acabar-la. Per tant, és un d'aquells edificis, com li passa a moltes esglésies, o sigui, a Sarrià mateix, Sant Vicenç de Sarrià és una església que està inacabada, i tants d'altres, no? O sigui que sempre acabem al mateix punt, els diners.
I, per cert, aquesta plaça, la Maria Sabater, és una plaça posterior a l'església, o està pensada perquè formés part d'aquest conjunt arquitectònic?
La plaça Maria Sabater és un espai públic posterior. De fet, originàriament, l'emplaçament de l'església de l'Assumpció es va fer en el terreny on està ubicat, que era propietat del matrimoni del doctor Pere Puig i Roig i la Magdalena Massana, que era una família molt religiosa i tenia un fill sacerdot, i van donar aquesta església, aquest terreny, per construir aquesta església. Va ser durant l'alcaldia del Josep Maria Coll i Mèdico, en el qual es va fer una permuta del terreny del costat de l'església de l'Assumpció per crear un espai públic amb plaça i amb l'edifici que havia de ser la seu de l'entitat local menor en aquell moment, el que actualment és l'entitat municipal descentralitzada, creant una zona on hi havia l'església i, diguem-ne, l'ajuntament del poble. El que passa és que en aquest espai aquesta plaça de Maria Sabater, se li va donar de seguida un sentit de plaça pública on es feien moltes celebracions, moltes activitats lúdiques, amb bronxadors, etc, etc. I precisament porta el nom de Maria Sabater perquè és la senyora que va fer la permuta amb l'entitat local menor per donar aquest terreny que estava ben situat al costat de l'església per a altres que eren propietat de l'entitat local menor.
L'església de l'Assumpció és l'església per capacitat més gran de Valldoreix?
És l'església més gran de Valldoreix, efectivament. I això té un sentit, i aquestes dimensions majestuoses tenen el seu origen amb la voluntat dels impulsors d'aquesta església. Hem de pensar que la titular de la parròquia és l'església de Sant Cebrià, una església petiteta, d'origen romànic, amb unes dimensions determinades, amb una intencionalitat just en els anys 40 d'ampliar-la, i això es pot apreciar a la façana dreta de l'església de Sant Cebrià. Però què passava? A partir dels anys 40 hi ha un increment important de l'estiueig, que ja provenia també d'abans de la guerra, de l'estiueig a Valldoreix, una població importantíssima de gent que ve a estiuejar, però també a passar els diumenges, una comunitat de
fidels,
que,
no?
Sí, de gent que se li deien els estiuejants, no? Havien d'anar a missa, i clar, aquesta comunitat a vegades sobrepassava les 1.500 persones. Amb la qual cosa, la capacitat de l'església de Sant Cebrià i la distància també de certs punts de Valldoreix per arribar fins a la Sant Cebrià, doncs dificultava o no era fàcil per tota aquesta gent. Hem de pensar que del tema del transport no tothom tenia cotxe, no hi havia el servei de transport públic que hi ha avui en dia, per tant, eren condicionants per apropar-se a l'església de Sant Cebrià. El matrimoni Puigmaçana, que ja havia celebrat misses a la seva capella particular de casa seva, no només clandestines durant la Guerra Civil, sinó també després de la guerra, va donar, com ja he dit, aquest terreny l'any 40, 1940, i de seguida es va fer un projecte arquitectònic a càrrec de l'arquitecte Agustí Domingo Verdaguer. El que passa és que aquestes obres no es van iniciar. I per què ho van fer? Perquè els estiuejants volien tenir una església gran, potent, que capigués moltíssima gent i situada en el centre. Per això la importància d'aquest terreny, no? Ubicat més o menys en el centre del que actualment és Valldoreix, no? D'aquest Valldoreix contemporani. Per tant, era un punt que era fàcil l'accessibilitat des dels diversos barris que té Valldoreix. Evidentment, la gent que vivia a prop de l'estació o vivia a la zona de Can Cadena, doncs acudirien i acudien a l'església de Sant Cebrià.
O sigui que podríem dir que els oficis van començar d'una forma particular, no? A casa dels propietaris d'aquest terreny.
Exacte.
Dels
primer, a casa seva, que era el Passeig del Roser, una casa molt interessant a nivell arquitectònic d'època noucentista, i una casa que té molta història. Aleshores, de seguida es va traslladar aquestes misses perquè començaven a ser multitudinàries i no tenien cabuda a la capella de la família Puigmaçana, i aleshores, a partir de la primavera de l'any 49, es donen els permisos per celebrar les misses als jardins de la casa de la família Manic, d'un jurista molt prestigiós, del qual hem parlat en aquest espai en altres moments quan vam parlar de la Guerra Civil i que va haver de fugir, situada aquests jardins i aquesta casa al Passeig del Castanyer. L'església, evidentment, era tan sols un projecte, una intenció, i es va fer aquest espai de misses, que curiosament el capellà que la celebrava no era el rector de Valldoreix, que s'encarregava de la parròquia, sinó que habitualment era el doctor Roquer. El doctor Roquer és un personatge importantíssim dintre del món de la filosofia i la teologia a casa nostra, però també important en la vida barcelonina i la vida de Valldoreix dels anys 50 i 60. Hem de pensar que el pare Ramon Roquer Vilarrassa era no només el conciliari del patronat de l'Assumpció, sinó que a més era el conciliari de la capella de Sant Jordi del Palau de la Diputació en aquell moment, que és la Generalitat, i era a més el capellà del Barça. Que això també va tenir la seva transcendència.
Per què?
Perquè hem de pensar que alguns jugadors del Barça dels anys 50 i 60 es van casar a Sant Cebrià de Valldoreix, alguns jugadors del Barça d'aquella època van venir a veure a Valldoreix i fins i tot es va fer una promoció de cases a Valldoreix especialment pels socis del Barça. O sigui que tota aquesta vinculació entre el Barça i Valldoreix és important i té una història.
I això va funcionar?
Es van començar a construir una sèrie de cases, es va fer una promoció, però bueno, no ha perdurat el nom, que no recordo exactament, però era una promoció, això, Barça-Valldoreix o una cosa així.
I on la trobaríem? Encara avui?
Sí, existeixen algunes d'aquestes cases d'aquest projecte que estan situades avui en dia en el barri de Montmany. La zona entre el Regadiu i el Montmany, la part baixa del passeig de la piscina, tota aquella zona d'allà, encara podem trobar algunes d'aquestes cases.
Que és curiós, eh? Clar, en algun lloc havien d'oficiar les misses mentre no es construïa l'església de l'Assumpció. I parlant de construir, l'arquitecte, abans ho has esmentat, l'Agustí Domingo?
Domingo.
Qui era?
L'Agustí Domingo va obtenir el títol d'arquitecte l'any 1906 i a més va ser arquitecte municipal a Barcelona. Va ser el cap del Servei de Cementiris, Sanitat i Beneficència de l'Ajuntament de Barcelona, i entre les seves obres tenim que l'any 1926 projecta les cases barates del passatge de l'Esperança de Barcelona, que està molt a prop de Puig i Fabra i Virrei Amat, tota aquella zona de per allà. És un carreró on hi ha aquest projecte de cases barates. I és autor també d'algunes cases de caire o d'estil noucentista que podem trobar al passeig de Joan Borràs o en el passeig del Nar de Valldoreix, que era la zona, a més, on ell tenia casa i on residia. De fet, ell no és l'únic arquitecte d'aquest projecte, o del projecte sí que és arquitecte, però no de les obres, perquè ell mor l'any 54, l'any 1954, i agafa la direcció de les obres el seu fill, Agustí Domingo Ferrer. El que passa és que l'Agustí Domingo mor l'any 61 i serà substituït per l'arquitecte Lluís Menéndez Lita, que era l'arquitecte municipal de l'entitat local menor en aquell moment. Per tant, l'obra ha tingut diversos arquitectes, tot i que, com ja he dit, és una obra que arquitectònicament no està acabada, el projecte no està finit.
Bueno, això suposo que a banda dels diners que comentaves abans, també era part de les dificultats que han anat trobant.
Les dificultats, clar, i a més, com la funció principal, que és poder fer les celebracions eucarístiques i altres celebracions religioses, doncs com això, aquest servei sí que s'ha pogut prestar, doncs s'ha pogut fer. I per tant no s'ha buscat els diners, hi ha hagut altres prioritats.
Llavors, com comença la construcció d'aquesta església?
Bé, el projecte contemplava, i per això es va fer la donació d'aquest terreny, un temple, o sigui l'església, una casa pel capellà i unes escoles parroquials. Per tant, tenim una part del temple, o bastanta part del temple, però no sencera, no tenim la casa del capellà, tot i que tenim uns baixos en l'edifici que s'han fet servir al llarg dels anys per diverses activitats com el CAP de Valldoreix o la seu de Creu Roja Valldoreix també va estar allà, i a més unes escoles parroquials que no van tenir, no van fruir amb aquest indret. Les obres van començar de fet quan van iniciar-se pensaven que en 3 o 4 anys ho tindrien tot tot acabat. O sigui, van ser molt optimistes i la veritat és que no, com a visionaris no es guanyarien la vida. Setembre del 49 van començar les obres, però la primera pedra es va col·locar el 9 d'abril del 1950 a càrrec del doctor Gregorio Modrego, el bisbe de Barcelona. I la benedicció, és a dir, ja el tancament de l'església amb coberta i poder fer les celebracions eucarístiques i de més celebracions religioses, va tenir lloc el 14 de setembre de l'any 58, també pel mateix bisbe, pel bisbe Modrego. Per tant, tenim que en aquests 8-9 anys es fa el gruix de les obres, però queden finalitzades. O sigui, finalitzades per això, per manca de diners i per no poder-les acabar. Però quedaven molts altres elements. Quedaven, per exemple, que l'any 62 sí que es construeix l'altar major, o sigui, es vesteix a l'interior amb la part de l'altar, no? I no és fins a l'any 62 que no es pot desenvolupar.
I si ens fixem en l'edifici, abans et preguntava per l'estil arquitectònic d'aquí, em parlaves de, bueno, de com una imitació, no?
Sí, és una derivació de les obres de Puig i Cadafalch, per dir-ho d'una manera.
Però si haguéssim de destacar algun dels elements d'aquesta Església de l'Assumpció?
Una de les coses que es van poder acabar són els vitralls. Els vitralls, és a dir, posar uns vidres amb advocacions de sants i de colors. I això, des de fora no es contempla gaire bé, aquests vitralls, però quan entres a l'interior del temple, sí que amb la llum exterior pots contemplar les composicions d'aquests vitralls. I tenen certes curiositats, aquests vitralls, perquè aquests finestrals decorats representen a 6 sants, que són els patrons d'alguns dels prohoms o dels personatges, perquè també hi ha alguna dona, que van impulsar o que van participar molt activament en tot el patronat i la junta de construcció i la junta de senyores que es va crear, això molt de l'època també, per tal d'impulsar les obres, no? Una composició del patronat amb una riquesa de personatges il·lustres que ens donarien per parlar de cadascun d'aquests personatges uns quants programes, no? Però cal destacar que aquests vitralls, un està dedicat a Sant Josep pel senyor Josep Martí Gras, que era alcalde de Sant Cugat però que era resident a Valldoreix, una dedicada a Sant Joan per mossèn Joan Gustems, que era el rector de la parròquia de Valldoreix, Sant Pau, un altre dels vitralls dedicat al senyor Pablo Lemel i Maló de Molina, que era president de l'associació de propietaris, entre altres moltes coses, i un personatge important destacat de la societat valldoreixenca, una dedicada a Sant Agustí per l'arquitecte, l'Agustí Domingo, una dedicada a Sant Pere del doctor Puig i Roig, que és el que va donar o va cedir el terreny, una altra dedicada a Sant Enric pel senyor Enric Torné, també un altre personatge destacat de la societat de l'època, una altra dedicada a Sant Àlvar pel senyor Àlvar de Vinyals i Aguilera, i una dedicada a Santa Hildegarda, que era la esposa del senyor Pablo Lemel, que era, es deia Hildegarda Zimmermann, i per tant d'origen alemany, i per tant se li va dedicar també, doncs, un vitrall a l'esposa. Entre altres coses se'ls va dedicar perquè alguns d'aquests també van aportar generoses quantitats a la construcció del temple.
Quina curiositat, eh? Ja està bé. I sí. Això només ho podem veure si entrem.
Des de fora es poden apreciar, però no amb la seva plenitud. Per tant, aprofiteu en algun moment que hi hagi una celebració i podeu contemplar, o per exemple, un dels dies que es pot contemplar és la cavalcada de Reis, el 5 de gener, en el qual el temple es fa una ofrena dels Reis al nen Jesús abans de sortir a rebre totes les cartes dels nens, i els Reis d'Orient doncs estan una estona a l'església d'Assumpció i tota la gent que vulgui pot entrar-hi.
O sigui que la tenim en ple funcionament, és una església que
oficia... En ple funcionament, total. És, cada diumenge està plena de feligresos que van a missa.
Molt bé, doncs avui ens hem aturat en la història d'aquesta església, que segurament els que anem una mica de pas, per mossèn Cinto Verdaguer, passem, però no ens acabem de... Per això ens hem volgut aturar, no?
Per això s'ha de donar a conèixer aquest patrimoni que a vegades passa desapercebut o ocult i que...
Passem de llarg,
I que ens hem d'aturar i no anar amb tantes presses i contemplar el llegat que tenim i la història viva que podem gaudir.
Jo recordo, de petita haver fet alguna excursió de Sant Cugat a Valldoreix i anar a petar allà, en aquesta plaça, la Maria Sabater.
Clar, perquè hi ha la font d'aigua i això era un... Bueno, la font d'aigua de la plaça Maria Sabater, que tothom s'aturava allà a veure. Avui en dia també passa desapercebuda perquè has d'entrar a la plaça i de més, no? I després hi ha un tema important respecte a la data de la festivitat de l'Assumpció que hem de tenir en compte, que és el 15 d'agost. I no és per atzar que es escollís l'advocació de Mare Déu de l'Assumpció, perquè els estiuejants així podien tenir la seva festa major al voltant de l'església de l'Assumpció.
Tot té una explicació.
Tot té un perquè.
I intentem explicar-ho en aquesta secció d'història, sempre que estigui relacionat amb la història de Valldoreix. Ja ens ho explica molt bé el Juanjo Cortés, a qui agraïm novament que ens hagi acompanyat. T'esperem d'aquí unes setmanetes, Juanjo.
Perfecte, continuarem explicant històries de la història.
Que vagi molt bé. Bon dia.
Bon dia.